Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8, molt bon dia de confinament Catalunya, molt bon dia també Andorra, molt bon dia a tots els territoris que esteu en fase 1. D'aquest dijous 14 de maig del 2020, avui és dia de Sant Macià, programa 392. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Moltes, moltíssimes ciutats han aprofitat la buidor de gent per fer-hi més carrils bici, més zones peatonals. No seré jo qui digui allò de confinem els cotxes. Primer, perquè molta gent hi arriba de fora per treballar. I segon, perquè el cotxe ha format tan part de la nostra vida que seria impossible erradicar-lo. El que sí podrien fer les grans ciutats és apostar. Apostar pels cotxes de baixes emissions, però sobretot per ampliar, regular i millorar la xarxa de transport públic, perquè amb aquesta millora sí s'aposta pel medi ambient. No heu sortit al carrer aquests dies i heu vist un cel més blau? Doncs també toca preguntar-nos per què fem cas a científics sobre aquesta pandèmia, sobre aquesta crisi sanitària, però no sobre el canvi climàtic. Potser sí, si ens hi posem tots plegats, sigui època de canvis.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passen de les 8 del matí i avui el primer pensament del dia que ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. Pel que sembla, a Espanya hi ha poca sensibilitat i poca consciència de la realitat plurinacional del territori. Això es mostra clarament si analitzem el tema de la diversitat lingüística, que és la conseqüència lògica d'aquesta plurinacionalitat. I per fer-ho ens fixarem en exemples concrets. Ara mateix, si no fos per la crisi ocasionada per la pandèmia, s'estaria celebrant el Festival d'Eurovisió. En aquest festival, països com Suïssa i Bèlgica, que tenen diversitat lingüística en el seu territori, han cantat en les diferents llengües oficials al llarg dels diferents anys. En canvi, Espanya sempre ho ha fet en castellà. Per tant, sembla que no ha variat encara aquell criteri que no va deixar cantar en català Joan Manuel Serrat en època franquista. En el Festival d'Eurovisió, les úniques vegades que hem sentit cantar en català ha estat quan hi ha participat Andorra. I encara un altre exemple ben significatiu. En el Congrés Espanyol dels Diputats i en el Senat només es permet parlar en castellà i en cap altra llengua cooficial. El pretext perquè això sigui així és que el castellà és la llengua que s'entén al llarg de tot el territori. I això està molt bé. Però què s'ha fet perquè les llengües cooficials, català, euskera i gallec, siguin més conegudes i més enteses també al llarg de tot el territori? Si no són pas per iniciatives personals, des del punt de vista polític no s'ha fet res des de l'any 78. Ans al contrari. Sembla que el discurs que ara fan les forces polítiques dretanes que pretenen governar a Espanya, les llengües cooficials els fan més nosa que servei, però quan governen les esquerres tampoc no han fet res per potenciar aquesta riquesa cultural. Per tant, no podem més que concloure aquest pensament de la mateixa manera que l'hem començat. A Espanya hi ha molt poca consciència i molt poca sensibilitat cap a la realitat plurinacional del territori. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. David García i Ferran Capdevila, la producció, la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, a la redacció Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja, Berta Sacanell, a les tecles del so, com sempre, en Jordi Carretero, i a la codirecció d'aquest programa. Mercè Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Mascareta en mà, gel hidroalcohòlic, cascos posats, i comencem a fer-nos preguntes, perquè el protagonista del dia és
Pablo Picasso, que va pintar uns murals de pareta d'un edifici d'Oslo que ara es volen derrocar. Activistes han protestat davant l'edifici per evitar la destrossa d'aquest mural, Joan.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Es nota que han baixat una mica les temperatures. Barcelona 17 graus, Lleida 12 graus, Girona 16 graus, Tarragona 16 graus i Andorra 8 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Més d'un 20% dels catalans hauria patit ansietat o depressió durant el confinament. En parlarem amb la psicòloga i investigadora de l'Institut l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Ella és Anna Berenguera. I també parlarem amb Clotilde Brau, que amb 103 anys, Joan, ha superat el coronavirus, que es diu ràpid.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Fa dies que diem que en aquest programa volem parlar de vida. Ahir parlàvem d'un embaràs durant el coronavirus, que anirem seguint fins la seva etapa final.
De la Carolina Clarà.
Exacte. Avui volem parlar de més vida. 103 anys...
i de Torà.
I xau, xau, el coronavirus, i de Torà. La gent de Torà que...
de la Segarra, que són forts. Doncs en parlarem amb ella, serà molt interessant, Joan. Plusvàlua dones, avui també, Mireia del Pozo, atenció, dona i esport, com ja sabeu, a partir de les 9, aquesta és la temàtica d'avui. L'entrevistada serà l'exfutbolista catalana Laura Ràfols. Rafa Sanahuja, que el tenim aquesta setmana al capdavant de la bústia de confinament. Ja sabeu que li podeu fer qualsevol pregunta, queixa, suggeriment, experiència que et desperti el coronavirus. De fet, com li pots fer arribar aquest missatge? Molt fàcil, pots deixar el teu missatge al contestador automàtic d'aquesta casa, que és el 93-409-2777, 93-409-2777. Tot el dia, Joan, 24 hores. O sigui que si en qualsevol moment a tu et desperta que ens vulguis explicar alguna cosa, agafes el telèfon, 93-409-2777.
Important, quan truqueu, sisplau, deixeu el telèfon. Deixeu el telèfon perquè potser o nosaltres o algun altre oient, evidentment nosaltres fent d'intermediaris, vol parlar amb vosaltres, vol contactar amb vosaltres i no tindríem manera de saber on hem de trucar. Per tant, nom, telèfon i missatge.
Així és, Joan, 93-409-2777, o bé, escriure un e-mail també, així ho tindríem més fàcil per identificar-vos, a oients@radioestel.cat. Les dues opcions són vàlides. Hem creat aquesta bústia de confinament perquè d'aquesta manera volem escoltar la teva veu, volem saber el que penses. I ja per acabar, Berta Sacanell, que també ens portarà com cada dia els actes i esdeveniments online més destacats de la jornada.
Ara estava pensant, Mercè, has esmorzat o no?
Cafè amb llet.
Cafè amb llet només, eh?
No dona temps a més.
No, és que li voldré preguntar a aquesta senyora de Torà de 103 anys que esmorza.
Ui, és que la gent de Torà...
Algú fort, algú fort.
Pregunta-li, pregunta-li.
Segur,
tu has trobat la coca de recapte?
Home, clàssic.
Ah, no ho sé, ja li preguntarem a la Clotilde.
Va, quan et connectis a la xarxa, de què es parlaran un dia com avui?
Salut, que proposa Joan Girona, Lleida, Catalunya Central per la fase 1 i estudia què fer ara amb Barcelona. Només un 5% de la població espanyola té anticossos de la Covid-19. La tendència a la baixa es manté amb 25 morts per Covid als hospitals catalans en les últimes 24 hores i que més d'un 20% dels catalans, això ho hem dit ara mateix, hauria patit ansietat o depressió durant el confinament. De fet, en parlarem aquí en el programa a primera hora.
I atenció, perquè Sergio Dalma ajorna la gira de 30 i tanto fins al 2021. Sergio Dalma ha ajornat fins a l'any 2021 els concerts pendents de la gira de presentació del disc 30 i tanto per la crisi del coronavirus. Atenció, per exemple, a la nova data de Lleida, que serà al Teatre de la Llotja el proper 20 de març del 2021. Això a Lleida. Si en voleu fer un tastet, no us mogueu d'aquí, perquè jo no te pido la luna.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor.
ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I com sempre, quan passen 11 minuts de les 8 del matí, encetem programa amb l'actualitat més destacada que passa per Salut, que vol passar a fase 1, Girona, Lleida i Catalunya Central, però no Barcelona, a partir de dilluns que ve, 18 de maig, Mercè.
Barcelona i l'àrea metropolitana nord i sud es mantindran, Joan, en fase 0 del confinament pel coronavirus, segons la proposta que el govern català ha fet arribar al Ministeri de Sanitat, en la qual es planteja passar a la fase 1 les àrees sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central. La consellera de Salut, Alba Vergés, demana calma a la resta de regions.
Una mica de paciència en el sentit de que tot arriba. És a dir, és qüestió de dies que es vagi podent avançar a tot arreu, que al final és comprensió també en el volum que expressen certes regions on hi viu la major part de la població de Catalunya i, per tant, aquests volums els hem de poder gestionar bé, amb seguretat.
La ciutat de Barcelona i les dues regions que l'envolten, la metropolitana nord i la metropolitana sud, són les tres regions sanitàries més complicades.
Concentren un 66% de la població de Catalunya i hi ha molta mobilitat. Això fa que sigui l'àrea amb risc de rebrot més alt a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, que l'acabem d'escoltar, i l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, Joan, presentaran aquest migdia. Estarem molt pendents d'aquesta proposta de procés de desconfinament gradual de la capital catalana. Totes dues compareixeran en roda de premsa telemàtica conjunta per concretar aquestes novetats pel que fa a la ciutat. Hem de dir que també totes dues administracions, en aquest cas, estan d'acord que cal avançar, però això sí, amb prudència.
I atenció, perquè 5 comunitats ja haurien demanat la fase 1.
A Catalunya, a banda, hi ha 5 comunitats autònomes que ja haurien sol·licitat entrar a la fase 1, entre elles la Comunitat de Madrid, Andalusia i Castella-La Manxa. El País Valencià, per rebaixar riscos, han sol·licitat no aplicar dues mesures, com és la realització d'actes a l'aire lliure de fins a 200 persones a tot el país, i en un departament sanitari que no s'autoritzi de contacte social per grups de fins a 10 persones.
I atenció, perquè baixen a la meitat els nous morts per coronavirus a Catalunya, 52 des d'ahir.
Les noves morts per coronavirus a casa nostra s'han reduït a la meitat respecte a les xifres d'ahir. En les últimes 24 hores se n'han registrat 52, mentre que ahir van ser 103. En total, les defuncions fins ara han estat 11.403.
I el 5,9% dels catalans han generat anticossos del coronavirus.
I un 5% de tot l'estat espanyol han generat aquests anticossos de la Covid-19. Segons els primers resultats de l'estudi de Zero Prevalença, un 7% de la població de la demarcació de Barcelona, un 2,5% de la de Girona, un 3,7 de la de Lleida i un 1,6 de la Tarragona. Presenten anticossos contra la malaltia. L'estudi, Joan, constata la prevalença d'aquests anticossos, que és similar entre homes i dones i menor en nadons, nens i joves. El percentatge del 5% al conjunt de l'estat espanyol hem de dir que coincideix amb les hipòtesis del govern espanyol a l'hora d'elaborar el pla de desescalada, segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
No hay inmunidad de rebaño y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño y por tanto nos viene a reafirmar en todos los criterios de prudencia.
I més d'un 20% dels catalans hauria patit ansietat o depressió durant el confinament.
Així ho assenyala un estudi de l'Institut de Recerca i Diabjol, que és recerca a l'atenció primària de salut Jordi Gol i Gorina, segons el qual hauria afectat més a les dones, la població més jove i els nascuts a l'estranger.
En parlarem de tot plegat avui amb la investigadora i psicòloga precisament de l'IDIAP Jordi Gol, Anna Baranguera. I encara una xifra més, 6 de cada 10 famílies hauran de retallar despeses els propers 6 mesos, segons una enquesta d'Educo, feta a l'abril a 800 famílies amb menors.
Així, un 59% creu que haurà de reduir despesa, un 21% creu que no i la resta encara no ho sap. De les que preveuen que hauran de retallar, el 70% apunten que hauran de fer-ho en alimentació, un 31% afirma que tindrà dificultats per pagar el lloguer o bé la hipoteca i un 25% per pagar rebuts de llum, gas o aigua.
I atenció també a aquest cas. La Fiscalia s'oposa a la demanda dels sindicats mèdics.
Acusen el Ministeri de Sanitat d'inactivitat en el repartiment de material en considerar que, si bé és un fet notori, que no van comptar amb tots els recursos al principi, aquesta situació no es va deure a un incompliment del Ministeri en les seves obligacions.
Suposo que tampoc en el material defectuós, en la falta de testos, etcètera, etcètera, etcètera. Brussel·les proposa una desescalada en tres fases per obrir les fronteres de forma gradual.
Sí, la Comissió Europea vol corredors segurs en països amb situacions similars de contenció de la pandèmia. Per exemple, Alemanya obrirà demà les fronteres amb França, Suïssa i Àustria, just el dia que Espanya implantarà aquesta restricció de confinar 14 dies als viatgers internacionals. La Unió Europea no és partidària de quarantenes i recomana una obertura coordinada de fronteres per no perjudicar encara més el turisme.
I els Estats Units acusen la Xina d'intentar robar dades sobre la vacuna del coronavirus.
Les autoritats d'aquest país han acusat aquest dimecres a hackers xinesos d'haver dut a terme atacs cibernètics contra centres d'investigació nord-americans per robar informació sobre les vacunes i també sobre els tractaments que s'estan provant en els Estats Units davant el coronavirus.
I mentrestant, què està passant al Regne Unit?
Que han registrat aquest dimecres 494 noves morts confirmades per coronavirus, fins a un total de 33.186 en la primera jornada de desescalada del confinament, en la qual els empleats que no poden teletreballar han començat a reprendre la seva activitat a Anglaterra.
Dos detinguts més a Badalona per la baralla multitudinària amb un centenar de persones involucrades.
Els Mossos d'Esquadra, Joan, han detingut aquest dimecres dues persones per l'atemptat a l'autoritat arran de la baralla multitudinària que aquest dimarts al vespre va involucrar el barri de la Salut de Badalona. Un centenar d'individus. I va acabar inicialment amb dos detinguts i dos Mossos d'Esquadra ferits. Cap a les 8 del vespre, els Mossos van rebre l'avís dels veïns d'una baralla entre tres persones.
Perquè quedi molt clar, quan diem baralla multitudinària a Badalona no ens referim al ple d'investidura. Descontrol absolut en les protestes promogudes per Vox a Madrid.
Sí, aquestes protestes promogudes per l'extrema dreta a Madrid han degenerat, Joan, en un descontrol absolut amb centenars de persones al carrer sense cap manteniment de la distància social. La protesta va congregar ahir prop d'un miler de persones al barri de Salamanca, un dels més opulents de la capital espanyola, que també repicaven cassoles.
Amnistia torna a demanar la llibertat dels presos independentistes Cuixart i Sánchez per una condemna excessiva.
L'ONG reclama una reforma del delicte de sedició i considera que la sentència del Suprem obre la porta a limitar el nombre de persones que poden exercir simultàniament el dret a protestar pacíficament.
I creients de tot el món resen avui a Déu per la fi de la pandèmia.
El papa francès, Joan, ha convidat la comunitat catòlica del món a ser-hi present, si més no, en esperit. Serà, per tant, el dia d'avui un dia d'oració i de juny, en el qual tots els creients del món, independentment de la seva religió, s'uniran per demanar al Déu Creador que protegeixi la humanitat afectada per la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Alt Comitè per la Germanor Humana i a la qual s'uneix també el papa francès i Vatican News. Ahir, hem de dir en declaracions al mirador de l'actualitat de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda, Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de religions, que es coneix com el GETER, i també professor universitari, comentava que és important que els creients facin pregària en aquest moment. Igualment, explicava ahir que coincideix amb la mateixa jornada en què a nivell budista es fan precisament aquests dijous uns ensenyaments per tot el món i que serà molt important per a una població que està patint i ho està passant molt malament. Hem de dir també que Joan Hernández Serret explicava ahir a Ràdio Estel que s'està treballant en l'organització també d'un acte interreligiós de comiat per les víctimes del coronavirus.
També recordar, Mercè, que en aquest programa, en la primera hora, quan vam entrevistar el cap de comunicació de la Conferència Episcopal, va dir que hi participarien en un acte com aquest, com a Conferència Episcopal Espanyola. D'altra banda, el Memorial Democràtic, la institució pública de la Generalitat de Catalunya que treballa per al respecte als drets humans i la conservació de la memòria democràtica de Catalunya, ha publicat el cens de deportats del nazisme més ampli de l'Estat fins a la data.
Es tracta d'una base de dades viva que en aquests moments té registrades un total de 9.161 persones deportades, entre les quals al voltant de 2.000 són catalanes. Aquesta notícia, Joan, arriba uns dies després que els bisbes alemanys hagin fet públic un informe en què entonen el meu mea culpa pel suport dels seus predecessors al nazisme a finals dels anys 30 del segle passat. És un article publicat a VilaWeb, el monjo de Montserrat Josep Miquel Bauzet elogia aquest gest i demana als bisbes espanyols que facin el mateix pel seu suport al franquisme des dels inicis de la Guerra Civil.
Per cert, per cert, que VilaWeb fa 25 anys, per tant, felicitar-los també com a mitjà de comunicació. L'ús de plàstics d'un sol ús es dispara pel coronavirus.
El material sanitari que ha d'anar al contenidor gris del rebuig sovint no es recicla, Joan, i acaba al medi natural.
I el Papa ha assegurat aquest dimecres durant la segona audiència general dedicada a la pregària que Déu sempre és a prop del nostre cor.
Francesc ha destacat la dimensió encarnada de la pregària perquè apropa el creient al Déu que s'ha fet un de nosaltres. La pregària del cristià sorgeix de la revelació d'aquell tu amb majúscules que s'ha manifestat i ha vingut a trobar-nos, donar-nos confiança i revelar-nos doncs, el Déu que ens acompanya, que ens comprèn i que ens considera amics. Ha explicat el Papa Francesc, que en aquesta línia també ha afegit que no té importància si ens sentim culpables de la nostra relació amb ell, o si no hem estat fills agraïts, Joan, perquè ell sempre, diu el Papa Francesc, és fidel.
I finalment, en plana esportiva, Dembélé reapareix net de coronavirus.
L'extrem francès ha passat les proves mèdiques i a partir de dijous continuarà amb la seva recuperació a Can Barça.
I el Barça no es planteja tornar els diners dels abonaments dels socis.
La directiva valora compensacions per la pròxima temporada, però no contempla fer devolucions pels partits que no es podran veure al Camp Nou.
21 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Mercè. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel força ennuvolat i amb precipitacions, amb pluges intenses que ara mateix estan afectant comarques del sud de Tarragona. Precipitacions que al llarg del matí viatjaran de sud cap a nord i, per tant, tot i que en aquests moments no estigui plovent a molts indrets, al llarg del matí arribaran aquestes pluges. Unes precipitacions que aquesta tarda poden ser localment fortes o molt fortes, sobretot en àrees de muntanya i també a punts del litoral i del prelitoral. Compte, per tant, amb els llocs fàcilment inundables perquè avui en alguns indrets del país l'aigua pot deixar amb bastanta força. La cota de neu estarà situada al voltant dels 2.200 metres aproximadament i, evidentment, avui amb un cel tan ennuvolat, les temperatures baixen respecte a dies anteriors. Per tant, ambient fresc, ambient de començaments de la primavera i no pas del mitjans del mes de maig, que és on ens trobem. De cara a demà encara pot haver-hi algun ruixat. De fet, demà i dissabte tindrem ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i alguns punts de l'interior. No seran pas tan generals. Ens hauran d'esperar ben bé fins diumenge ja per poder parlar d'un ambient força més assolellat i amb unes temperatures que començaran a pujar, però fins aleshores inestabilitat i ambient, o si més no, temperatures inferiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap a RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Arrenquem al matí amb dues incidències que compliquen la circulació a aquesta hora. Un vehicle avariat a l'AP7 talla un carril a l'altura de Martorell en sentit Barcelona i veiem que provoca circulació intensa en aquest tram de l'autopista i també queda tallada la TV-3403 a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià. Les pluges han provocat esfondraments de la via i ara es fan desviaments. Pel que fa al volum del trànsit, segons les últimes dades d'ahir, la quantitat de vehicles que circulen per l'àrea de Barcelona es manté al voltant del 50% respecte a la circulació abans de l'estat d'alarma, una dinàmica que es va repetint en els darrers dies. I acabem recordant que continuen havent-hi controls de mobilitat i que es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Per tant, anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. L'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Transport públic, que ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu que cada setmana intentem fer-vos alguna recomanació literària, però també de cinema, de llibres o de pel·lícules que tinguin l'aigua en el seu principal argument. Avui, com diu la dita, matarem dos ocells d'un tret, perquè alhora que us recomanem una novel·la, recomanem també una minissèrie.
L'aigua solidària.
M'estic referint a la novel·la La memòria de l'agua, de la periodista i escriptora Teresa Viejo, a la qual molt segurament recordareu pels seus programes de televisió. Doncs bé, aquesta novel·la, que situa la seva acció al balneari de la Isabela, explica tota una història d'intriga a partir que apareix un banyista mort en una de les seves instal·lacions. Aquesta seria la recomanació literària, però si el que voleu és completar la lectura amb el seu resultat audiovisual o anar directament a aquest segon, podeu veure la minissèrie de 2 capítols que Ràdio Televisió Espanyola en va fer i que estan penjats als serveis gratuïts a la carta del canal de Televisió Pública Espanyol. A més de la història, tindreu l'al·licient de veure entre els seus protagonistes a Francesc Luchetti, actor català mort ara farà 3 anys, o a Pepa López, actriu habitual en moltes de les telenovel·les de casa nostra. Recordeu, La memòria de l'agua, de Teresa Viejo, o bé per llegir o bé per veure el servei a la carta de Ràdio Televisió Espanyola.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbac. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribarem a 2:15 del matí. Ah. Anem cap a les portades del dia. Per ser tot bé.
Sí.
Heu de saber, els oients, que durant les pauses publicitàries tenim uns debats,
sí, a l'estudi. Molt interessants.
Molt interessants.
Exacte. Hi hauria d'haver el micro obert, no? Com un nou programa de Ràdio Estel.
Ara mateix, per què no dir-ho, eh? Estàvem parlant ara mateix de la facultat comunicativa del govern, i aquí troba més falles.
Qui comunica millor, qui comunica...
Pitjor,
no?
I ja està. Aquestes coses passen. Portades del dia.
Portades del dia. Comencem amb El País, aquest estudi de prevalença que revela que el 5% dels espanyols va tenir el virus. La Vanguardia, Brussel·les posa en marxa un pla per salvar l'estiu que rebutja la quarantena. Ens fixem amb El Periódico, que diu: pobresa sobrevinguda. Milers de famílies espanyoles, Joan, demanen menjar per primer cop en la seva vida arran de la crisi del virus. El Banc dels Aliments, ens explica El Periódico, té un 40% més de peticions i la Creu Roja té 10.000 persones més cada setmana. Ens fixem fixem en el diari Ara, que avui titulen Barcelona i l'àrea metropolitana hauran d'esperar, i el punt avui titula Cap a la fase 1. Salut proposa que Girona, Lleida i Catalunya Central passin dilluns a la fase 1. Barcelona i les regions metropolitanes hauran d'esperar una mica més.
Anem cap als diaris digitals locals.
El diari Més, de Tarragona, és la cinquena província menys immunitzada contra el coronavirus. Els tarragonins que han tingut contacte amb la malaltia representen l'1,6%, mentre que a nivell espanyol la xifra puja fins al 5%. Si ens fixem en el Segre, la Generalitat va proposar ahir al govern central que Lleida, Catalunya Central i Girona entrin dilluns vinent a la fase 1 de desescalada, no així l'àrea metropolitana, per la qual avui anunciaran una tercera via. La reducció de l'índex EPG sobre risc de rebrot ha portat aquesta petició que permet de reobrir hotels i terrasses i recuperar també l'activitat. I Diari de Girona, Joan, ens expliquen avui que la Generalitat proposa que Girona entri a la fase 1 de desescalada del dilluns 18. La proposta també inclou Lleida i Catalunya Central i estudia què fer en Barcelona. L'alcaldessa Madrena els demana a la ciutadania continuar en alerta.
A tot plegat, que és notícia Andorra?
D'Andorra podem llegir avui al periòdic d'Andorra obertura de l'hoteleria generosa, titulen ells. El govern d'Andorra no és partidari en el retorn a l'activitat només per clients andorrans d'establir gaire restriccions i reduir aforaments.
I mitjans religiosos?
Mitjans religiosos catalunyacristiana.cat es fa ressò aquest 14 de maig, aquest dia en què catòlics de tot el món s'ajunten per poder resar per el coronavirus, d'aquesta manera, aquesta lluita contra aquesta malaltia també es proposa fer dejuni, i diuen i recullen, millor dit, aquestes declaracions de Joan Hernández, director del grup de treball estable de religions ahir a Radio Estela, amb aquest titular. És important que els creients facin pregària en aquest moment, i també ens diu que les creences hi coincideixen. La pandèmia no és cap càstig. Són les declaracions de Joan Hernández ahir al programa El Mirador de l'Actualitat d'Ignasi Miranda, Radio Estel, i que recull catalunyacristiana.cat. Flama.info, 14 de maig de 2020, el que us estem explicant, creients de tot el món resen a Déu per la fi de la pandèmia. Serà un dia, ens expliquen des de Flama.info, d'oració, de dejuni, en el qual tots els creients del món, independentment de la seva religió, s'uniran per demanar al Déu creador que protegeixi la humanitat afectada per la pandèmia del coronavirus. Totes religions, Joan? Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Alt Comitè per la Germanor Humana, i a la qual també s'ha unit el Papa Francesc i Vatican News. Religió digital també es fa ressò d'aquesta jornada de pregària d'avui. Cristians, musulmans, jueus, espanyols se sumen a aquesta jornada de pregària per les víctimes del coronavirus. Les tres confessions han expressat la seva proximitat i solidaritat amb les persones malaltes, així com també amb les famílies dels morts, i han traslladat el seu profund agraïment a tot el personal sanitari com a la comunitat científica pel seu treball, amb autèntic, diu Religió Digital, esperit de servei lliurement pel bé de la humanitat. I acabem ja aquest repàs. A l'Etella, Papa Francesc encomana la Verge de Fàtima, que vam celebrar ahir, al final de la pandèmia. En l'Audiència General, el Pontífex va recordar també l'aniversari de l'atemptat, per cert, de Joan Pau II, un 13 de maig de 1981, i la intervenció materna de la Mare de Déu de salvar-li la vida.
Gairebé 3 minuts que passen de 8:45 del matí. Gràcies, Mercè. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels catalans hauria patit ansietat o depressió durant el confinament. Així ho assenyala un estudi de l'Institut de Recerca i DIAP Jordi Gol, segons el qual hauria afectat més les dones, la població més jove i els nascuts a l'estranger. En volem saber el perquè d'aquestes dades i les solucions per tal de superar-ho. En parlem a aquesta hora amb la psicòloga i investigadora Anna Baranguera. Què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Deixi'm preguntar-li per què des de l'IDIAP Jordi Gol es fa un estudi com aquest.
Doncs mira, nosaltres som un equip d'investigadores i investigadors que estem preocupats no únicament per l'emergència sanitària, sinó per l'emergència social. És a dir, últimament tenim moltes notícies que es compten els contagis, que es compten les morts, que es compten les recuperacions, però no tenim una imatge del que és aquesta emergència social. I l'objectiu era conèixer les experiències de com està vivint les persones actualment el confinament. I aquesta restricció de mobilitat, aquesta restricció de contacte social en la vida de les persones, ens ha portat a fer aquest estudi per poder dissenyar estratègies de suport social i econòmics vinculades a aquestes diferents etapes de confinament i desconfinament que probablement viurem ara i en el futur. Esperem que cada cop menys, però pot ser que hi hagin altres pandèmies o que aquesta es repeteixi. Per tant, hem d'estar preparats i ajudar-nos, no?, en polítiques que puguin ajudar a suport social.
Esclar, segons aquest estudi, ara ho dèiem, de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, un 20% dels catalans hauria patit ansietat o depressió. Per què el confinament pot arribar a provocar ansietat o depressió?
Doncs pel que comentàvem, no? És una restricció de la nostra vida normal, una restricció de la llibertat, una restricció de moviments, i ens obliga a estar d'una forma molt sostinguda en el temps a la nostra casa, a vegades sols, a vegades acompanyats, no? En el cas de que si vivim en família, però ens talla totalment les ales de fer el que normalment fem. Això és una situació anormal en la nostra vida i ens obliga a fer coses i a fer un canvi cultural, no?, en la nostra forma d'entendre la vida. Aquest canvi i aquesta incertesa de quan s'acabarà, de com veiem el futur, si es repetirà, això provoca ansietat, sobretot, i també depressió.
Tot plegat té a veure també amb la preocupació d'agafar la Covid-19. Ho pregunto perquè ahir parlàvem en aquest programa també amb el sociòleg Francesc Núñez, que ens deixava, a parer meu, un titular, que és: ens han fet portadors de la mort. I clar, no deixa de tenir certa raó, perquè cadascú de nosaltres sí que podem portar o no, no ho sabem del tot encara bé, s'està estudiant, doncs, a aquest virus. Això ens permet tenir més preocupació i, per tant, afegir més estrès a aquesta ansietat, aquesta depressió, aquesta angoixa?
Clar. Nosaltres, al nostre estudi, a la nostra enquesta, hem vist que hi ha una preocupació, hi ha una percepció de risc alta a agafar el Covid-19. El que passa que el que ens sobta més, que el que preocupa, és l'economia personal. És a dir, arrel d'aquesta pandèmia trobem que hi ha preocupació per agafar aquest virus, però també hi ha molta preocupació pel que és que se t'escapen molts aspectes de la teva economia personal. Han canviat estatus laborals, hi ha persones que tenien una feina estable, estaven pagant hipoteques, tenien uns crèdits, i tot d'una això s'ha vist truncat pel tema del Covid. I sí que hem vist preocupació. Un 25% de les persones estan preocupades o molt preocupades per contraure el virus, però estem davant d'un 60 o 70% de les persones que estan preocupades per la seva economia personal. I aquí està una mica la balança, no?
Per tot el que estem dient i ens està explicant avui Anna Berenguera, psicòloga i investigadora de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, tot allò que no controles, tot allò que forma part fora de l'abast del nostre control, ens pot arribar a crear aquesta ansietat o depressió?
Sí, sí, sí. Evidentment. El tema és la incertesa. El que genera por, ansietat, sentiments de tristesa, és la incertesa, el no saber quan s'acabarà, si podré tornar a aquesta nova normalitat que diuen, si podré reunir-me amb els meus éssers estimats, si podré sortir de casa sense por d'agafar el virus o no, si podré recuperar el meu treball. Són aspectes que creen una incertesa, una inseguretat, i estem en una societat que tot ho volem controlar, ho controlem tot a través de les xarxes socials, sabem qui fa què en qualsevol moment, i això en genera molta incertesa, no? I hem d'aprendre a viure amb aquesta incertesa, i això és el que resulta difícil i que provoca canvis en la salut mental.
Anna, per la gent que ens estigui escoltant des de casa i visqui sola i pensi, ostres, jo he tingut un atac d'angoixa i no sé com superar-lo, què puc fer quan em comença a agafar aquesta angoixa?
Jo crec que el que hem de fer, jo crec que moltes persones ens ha passat això, estiguem soles o no, però especialment pels que viviu sols, les persones que viviu soles, respireu fons, molt fons, agafeu aire pel nas, traieu aire per la boca i penseu en aquells moments tan fantàstics que heu viscut al llarg de la vostra vida, perquè evidentment els tornarem a viure. Segur que els tornarem a viure, més tard o més d'hora, però passarà. I l'ansietat no ens serveix de res, absolutament de res, tot i que costa de controlar. L'important és tenir al cap aquelles imatges, aquells records, aquells aspectes de la nostra vida que volem recuperar i que els recuperarem. Simplement tècniques de meditació, de respiració, de visualització, d'imatges positives, de pensar que ens espera un futur millor i que inevitablement segur que ho serà, doncs això és el que suggerim nosaltres. I també hi ha molts recursos a través d'aplicacions digitals o de telèfons en què poden buscar recursos psicològics. Per exemple, hi ha aplicacions del CatSalut o hi ha telèfons del Col·legi Oficial de Psicòlegs en què es poden deixar ajudar i poden rebre ajuda professional.
Em baso amb el mateix cas, eh? Si estem sols a casa i patim doncs això, ansietat, com sabem que el que estem patint és un atac d'angoixa i no una altra cosa?
Doncs perquè no podem concentrar-nos en res més, que estem preocupades, estem intranquil·les, no podem fer les coses que habitualment volem fer, que ens costa molt dormir. Són símptomes que ens detecten doncs, que estem amb una ansietat. Si a més tenim algunes manifestacions físiques, com és alguna taquicàrdia, no? Que notem que el cor ens va molt més accelerat del normal, doncs sabem que estem davant de simptomatologia d'ansietat. Davant d'aquesta situació, el millor és seure i fer el que he comentat abans.
I per la gent que no viu sola, si convivim amb algú que té angoixa o inclús depressió durant aquest confinament, com podem ajudar nosaltres, que no som especialistes, que no som psicòlegs?
Sí, pels que conviuen amb algú que manifesta aquesta simptomatologia, el millor és... també va basat en el que he comentat abans, intentar buscar el cantó positiu de les coses, donar-li conversa, explicar-li coses boniques que hem viscut, buscar plans de futur que es puguin fer conjuntament quan acabi això, intentar distreure's el màxim possible fent coses agradables i que estiguin poc relacionats amb el moment que estem vivint ara. Nosaltres recomanem molt deixar de veure a vegades les notícies durant una estona o minimitzar-les en el temps. És a dir, no cal que estiguem sempre connectats amb el que està passant al món, només amb un cop al dia i decidir en quin moment al dia s'han de veure. I també hi ha múltiples recursos per veure una pel·lícula alegre o escoltar música, ballar... Ajudar la persona que està patint això amb totes aquestes estratègies poden ajudar que la persona es distregui.
Això també va preguntar, Anna, la sobreinformació ens carrega en excés, no?
Sí, la sobreinformació carrega en excés. De fet, això ho hem parlat moltíssim i realment s'ha de limitar perquè és molt bo els informatius, els mitjans de comunicació, ens doneu tota la informació que necessitem, però nosaltres hem de regular el temps que les mirem, perquè si no podem estar tan immersos amb el que està passant en el món que ens oblidem de gaudir de la nostra vida. Tenim oportunitats bones ara de conviure amb els nostres i d'aprofitar aquests moments fent altres coses que en la vida normal no ens deixa fer en el temps. Llavors és una oportunitat d'or, sempre i quan estiguem bé de salut, doncs poder aprofitar aquests petits moments.
Ja ho sé que marxo una mica de l'estudi que comentàvem fins ara, d'aquest estudi que ha fet l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol de Barcelona, Però aprofitant que tenim la psicòloga i investigadora Anna Berenguera amb nosaltres, sí que li volia preguntar, perquè s'ha comentat molt, la seva valoració sobre el que es comença a dir, i es comença a dir molt, i és que els sanitaris d'aquest país, quan hagi passat tot plegat, suposo que necessitaran un ajut i un suport psicològic importantíssim, no?
Sí, de fet, jo penso que tots plegats ho necessitarem, però els professionals de la salut han viscut situacions molt difícils i que ara, amb tot aquest ritme tan frenètic, no n'han pogut... Sí que n'han sigut conscients, però no ho han pogut elaborar suficient. Llavors, sempre quan hi ha algun esdeveniment estressant, i aquests últims mesos ho han estat, doncs quan apareix el descans o baixa aquest ritme tan frenètic és quan comencen a sortir doncs tots aquests aspectes que no han pogut avaluar durant tot aquest temps. Llavors jo penso que sí que ells necessitaran, molts d'ells, un suport psicològic. Han fet un treball immens ajudant persones a patir la malaltia soles, persones a morir completament sense els seus éssers estimats, i realment tot això aporta un canvi, no? en la seva forma de ser, en la seva forma de veure la vida i en la seva salut mental, i s'hauran de cuidar molt.
Agraeixo molt avui a Anna Berenguera que no només atengui aquest mitjà i respongui a totes aquestes preguntes, sinó que a més digui, perquè no em cansaré mai de repetir-ho, la important feina també que estan fent els psicòlegs de Catalunya i des del Col·legi de Psicologia de Catalunya, que segueix obert a dia d'avui i tenen un telèfon d'assessorament psicològic especial per tots aquests dies, que és el 649-756-713, i estan oberts de 9 del matí a 8 del vespre, inclòs el cap de setmana. Anna Berenguera, psicòloga i investigadora d'aquest Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Gairebé 2 minuts que passen de 3:15 del matí. Nosaltres, que seguim amb més bona música, ho fem amb Bobby Darin i tot un clàssic, Mac the Knife.
Oh, the shark bay has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight you dare. 5 will get you 10, old Mackey's back in town. Now you hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie Heath spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash?
Jenny Diver. Whoa, Suki Tawdry. Look out to Miss Lottie Lynn. And old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town. Look out, old Maggie is back.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Darrere de cada gota de llet, de cada préssec, de cada pera, de cada tall de carn.
Darrere de cada glop de vi, de cada litre d'oli que ens ha arribat a taula aquestes últimes setmanes, hi ha l'esforç dels nostres pagesos, ramaderes i pescadors per una alimentació de qualitat.
Gràcies.
La compra de proximitat ens beneficia a tots. Ara, producte local.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I a aquesta hora també en aquest programa que volem saber a qui li hem de felicitar el dia, com no li preguntem a l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui tenim Sant Maties, o també en català, si voleu dir-li, Sant Macià, el qual en sabem, segons els Fets dels Apòstols, 1:23-26, que va ser apòstol que va ser triat per substituir precisament a Judas entre els altres 11 seguidors de Jesús, i tot i no trobar-se més informació d'ell, avui podem dir que té prou devoció estesa per arreu del món. A part de Sant Maties o Macià, tenim avui Sant Bonifaci, màrtir, que va ser, doncs, trinitari en un convent de la Rambla de Barcelona, i el nom de Bonifaci ja inspira bondat, el que fa bé. Havia tingut precisament altar que acollia la confraria dels criats.
...53 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora estàvem felicitant un dels membres dels nostres germans de Catalunya Cristiana, com és Macià Grau, que avui és el seu sant. Continuem nosaltres cap a la bústia de confinament, Mercè. Bústia de confinament, que sempre la tenim oberta, evidentment, eh?
Sí, aquesta bústia de confinament que avui feies aquest recordatori, Joan, la gent que ens truqui, deixi el contestador, sobretot que ens deixi també un número de contacte en què ens puguem, doncs, posar en contacte, mai millor dit, amb ells, per poder fer aquesta ajuda, no?, diguéssim. Ahir vivíem un moment molt maco, la bústia de confinament amb Rafa Sanahuja, no?, quan un oient, demanava això, no?, que ella estava sola a casa i que necessitava, doncs, una mica, no?, un feeling, i no sé, va despertar un sentiment a un altre oient, a la Mercè de Martorelles, que va dir, pues escolta, jo em proposo per recitar poesia, no sé si ara ho estic dient de memòria, però va fer com una proposta d'acompanyament a l'oient. Per tant, va ser com un moment molt maco, i d'aquesta manera doncs volem ajuntar aquestes dues oients. Ens agradaria que això fos realitat, i d'aquí doncs aquesta crida que la gent que ens deixa la seva bústia de confinament deixi també doncs el seu nom i res, algun telèfon per posar-nos en contacte amb ells. Recordem, vostè de confinament, queixes, suggeriments, preguntes, agraïments, vols agrair qualsevol cosa que t'hagi despertat el coronavirus? De fet, en Rafa Sanahuja ho explica millor.
missatges a la bústia com aquests.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Obrim la nostra bústia de confinament, en aquest cas amb un correu que ens ha arribat per donar un consell. I és en aquests dies, aquí a la casa, especialment el programa Salut Natural per Tothom, que magistralment condueix la nostra Mercè Raga, que amb els amics del Laboratori Ismael, han estat parlant d'un mal que afecta a gran part de tots nosaltres en aquests temps de confinament. I és que tenim la son girada i ens costa descansar, mals sons, horaris canviats i tal vegada també el neguit de què passarà i com ens en sortirem, ens té a tots una mica així, sense poder descansar massa bé. I tot i que aquí a la ràdio ja hem tractat de donar bons consells per remediar-ho, una de les nostres oients ha volgut contribuir amb la seva experiència. El seu nom és Adelaida Font i ens ha escrit el següent. Fa uns dies vaig sentir que fèieu unes recomanacions a algú que es queixava de patir malsons. He pensat que li seria bo saber el que em va lliurar a mi de tal angoixa. Fa molts anys, uns 70, que vaig sentir els consells de doña Montserrat Fortuny, predecessora de doña Elena Francis. Era aquest. Atenció, que aquí ve el consell. No dormir mai del costat esquerre ni amb la mà sobre el cor. Bé? No dormir mai del costat esquerre ni amb la mà sobre el cor. Atentament, Adelaida Font. Doncs moltes gràcies, Adelaida, per seguir-nos i per voler contribuir amb aquesta experiència teva i amb aquest remei tan concret, però que, pel que ens expliques, ha estat molt efectiu per tu. Esperem que els nostres oients que tinguin aquest problema el puguin provar i ens expliquin. Ens expliquin a veure què tal els hi ha anat. I recordeu que a Salut Natural per Tothom, programa de la casa de la mà de Mercè Raga i Laboratori Ismael, tenim molts més remeis al vostre abast per qualsevol dolència o problema de salut que tingueu. I basta ja de promoció, perquè això és la bústia de confinament. I nosaltres, que seguim, que estem ben atents, que tenim les oïdes obertes, atentes a vosaltres, i tots els sentits, tots els nostres sentits, concentrats aquí, a la ràdio, per vosaltres. Encara que arribi la desescalada, ja ho sabeu, el desconfinament progressiu, continuem ben atents a tots vosaltres, amics i amigues oients, les vostres necessitats, els vostres requeriments i també les vostres accions solidàries. Aquesta ràdio és casa vostra. Ja sabeu, peticions, necessitats, també oferiments, agraïments, el que vulgueu, volem saber-ho. Com ho de fer? Molt senzill, com sempre, escriure'ns a oients@radioestel.cat, oients@radioestel.cat, o bé, sobretot, ens encanta escoltar la vostra veu, una trucada al 93-409-2777, repeteixo, 93-409-2777, molts de vosaltres ja ho heu fet, ens heu enviat missatges d'agraïment que aneu sentint aquests dies, o també per demanar ajuda o comunicar una dificultat. Volem més, volem més. Tenim els nostres micròfons oberts per vosaltres. Volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana. Però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai,
Som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a partir de les 9 en aquesta casa arriba Plusvàlua Dones, Dona i Esport. L'entrevistada, no us ho pareu, és l'exfutbolista catalana Laura Ràfols i després parlarem amb Clotilde Brau. 103 anys i ha superat el coronavirus abans, però Mercè Raga i les notícies d'última hora.